COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La situació no té res a veure amb l'emergència de la Covid, però cal evitar l'expansió del virus. T'estic parlant de la coneguda com a verola del mico, molt estesa a diferents països de l'Àfrica. És una variant molt diferent a la de que circulava el 2022, és més greu i es transmet per contacte directe, no només sexual. A Europa només s'ha conegut un cas, a Suècia. Precisament la Unió Europea ha avaluat aquest matí com fer front a la malaltia i d'entrada s'ha descartat prendre mesures dràstiques com ara controls als aeroports. Demà el Ministeri de Salut ha convocat a totes les comunitats autònomes per debatre si es modifica o no alguna de les recomanacions de vigilància o de vacunació que hi ha vigents. Ara mateix la vacunació és l'eina més efectiva contra aquesta verola del mico. A Catalunya Salut assegura que la possibilitat de transmissió és molt baixa, però no es pot abaixar la guàrdia. Ricard Álvarez.
Quan escoltem que es declara una emergència sanitària de caràcter internacional d'una nova malaltia contagiosa, a tots ens torna al cap la pandèmia de Covid. Però el Daniel López ja ens ha explicat avui que aquesta verola del mico no té res a veure amb l'emergència de la Covid.
Però no hay que pensar que esto, el hecho de que se declare una emergencia de sanitaria de caràcter internacional, la convierte en una enfermedad que va a estarnos afectando como Covid, que afectaba universalmente, mundialmente, a todos los grupos de edad y por una transmisión aérea muy fácil.
El Departament de Salut, a través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, subratlla que la probabilitat de transmissió per verola del mico és molt baixa a Catalunya i que ara mateix la situació epidemiològica està sota control. Durant l'any 2024 s'han notificat un total de 29 casos. Això representa una tercera part dels que es va registrar l'any passat. Els darrers registres són de la setmana del 14 al 20 de juliol de 2024. Per la seva part, el Ministeri de Sanitat recorda que la vacunació és l'eina més efectiva per frenar aquesta verola del mico i apunten que la segona dosi és fonamental per tal de garantir la màxima protecció davant la malaltia, però no a tota la població. L'epidemiòleg ens ha parlat avui de l'estratègia més efectiva i que és administrar la vacuna, sí, però només als col·lectius de risc.
La vacunació generalitzada no és la estratègia per controlar la virus. L'estratègia que se sigue, la recomendación internacional, es vacunar a contactos de personas afectadas para evitar que se produzca la transmisión de la enfermedad y vacunar a grupos de alto riesgo. Y esto es un grupo relativamente reducido de personas que, especialmente por sus comportamientos sexuales y las personas immunodeprimides i, por supuesto, los trabajadores sanitarios.
I com sabem si podem tenir la verola del mico? Doncs mira, hem d'estar atents a si tenim malestar general, febre, inflamació dels ganglis i les típiques erupcions a la pell que acaben com butllofes amb líquid a l'interior. El període d'incubació és d'entre una a tres setmanes i la malaltia durarà entre dos a tres setmanes.
Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal i pel que fa al temps, Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per inundacions després de les intenses pluges dels darrers dies. Comencem la setmana amb molta més tranquil·litat, amb sol pràcticament arreu de Catalunya i amb algun plugim feble al nord-est, però res a veure amb les pluges dels darrers dies. Pel que fa a les temperatures, avui es comencen a recuperar, aniran pujant i no hi haurà canvis, almenys fins dijous. I del temps al trànsit, molta gent continua de vacances, però també n'hi ha que hem tornat a treballar i això vol dir més moviment a les carreteres. Com estan les coses? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes. Ara hi ha poc volum de trànsit, cap gran incidència que ens hagi de complicar aquesta circulació. Bàsicament, tornem a tenir aturades a la zona de la Jonquera, a l'autopista AP7. Parlem de retencions de 3-4 quilòmetres entre la Jonquera, la frontera, en sentit nord, això a la mateixa autopista AP7 i també a la Nacional 2, un parell de quilòmetres, 2-3, de lentitud d'aturades en aquesta mateixa zona de la Jonquera. De moment, poca cosa més. A la resta de vies, situació més tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735,90 € al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya és la comunitat autònoma on els joves s'emancipen més aviat de tot Espanya. Estem parlant d'un 20% de joves catalans d'entre 16 i 29 anys que marxen de casa, davant del 17% que representa la mitjana espanyola. Són xifres que recull l'últim informe del Consell de la Joventut d'Espanya durant el segon semestre del 2023. Que aquest 20% de joves pugui emancipar-se no vol dir que sigui fàcil. De fet, a Catalunya, llogar una vivenda en solitari implica destinar-hi pràcticament tot el salari. La conclusió és clara, millora la xifra d'emancipació, però amb un cost molt elevat, amb un empitjorament de les condicions de vida. Què més diu aquest informe, Ian Ledesma?
Com bé has dit, Yolanda, malgrat els alts preus de l'habitatge, curiosament Catalunya gaudeix de la major taxa d'emancipació juvenil, seguida per Canàries amb un 20%, Madrid amb un 18,4% i Balears amb un 18%, que són territoris on també destacar l'habitatge. La comunitat catalana és, no obstant això, la que té una major taxa d'activitat i d'ocupació, sent el salari mitjà el quart més alt de tot Espanya. Andrea Henry, presidenta del Consell de Joventut d'Espanya, ens explica com aquesta realitat s'ha tornat possible.
Las ciudades donde el precio de la vivienda es más alto es donde encontramos más emancipación, pero precisamente porque la gente de alrededor, la gente de, bueno, pues del resto de Cataluña en este caso, tienen que irse a Barcelona, dado que la oferta no solo de trabajo, sino también de estudios es mayor, necesitan irse allí para poder estudiar. Entonces, tenemos una emancipación mayor. Cataluña es la comunidad autónoma con una mayor emancipación de España.
La dada més preocupant de l'informe és que el 70% dels joves ocupats no poden emancipar-se a causa dels elevats costos de vida i els baixos salaris. Aquesta realitat obliga molts a compartir pis per poder afrontar les despeses, però sovint en condicions lluny de ser ideals, ho esmenta Andrea Henry.
A nivel individual es prácticamente imposible. Si cogemos la media estatal, un joven debería dedicar el 100% de su salario y todavía le faltarían unos 100 euros para poder emanciparse y poder pagar el alquiler en solitario y los suministros. ¿Qué pasa? Que los jóvenes nos tenemos que seguir emancipando de alguna manera y al final lo hacemos pues compartiendo piso, ¿no? Que es la manera en la que hemos visto que la gente joven se puede permitir.
Aquestes dades destaquen la necessitat urgent d'implementar polítiques públiques que facilitin l'accés a habitatges assequibles i també de qualitat per als joves de tot Espanya.
I ja fa setmanes que no parlem de la sequera gràcies a les pluges que han ajudat a pal·liar la situació d'emergència, però és evident que la sequera ha deixat seqüeles als boscos catalans. Per això s'està revisant la salut d'aquests boscos, analitzant més de 9.000 arbres.
Sí, i un equip d'especialistes en sanitat forestal estan analitzant des del mes de març la salut dels boscos catalans. La primera conclusió que han extret és que la sequera ha afectat de manera especial els arbres de l'àmbit metropolità i el Camp de Tarragona. Aquests arbres evidencien pèrdua prematura de fulles i en alguns casos els arbres han arribat a morir. Al Pirineu, per contra, la salut és bona. L'estudi el fan a través del sistema 8x8CAT, que consisteix en una xarxa de seguiment de 377 parcel·les permanents distribuïdes de seguint una quadrícula de 8 quilòmetres de costat. A cada parcel·la hi ha 24 arbres que s'avaluen cada any. Ho explica l'enginyer forestal Lucas Somalo.
Estem revisant parcel·les de la xarxa 8x8, que és una xarxa que tenim a tota Catalunya des de la nostra Direcció General de Boscos, on el que fem és mirar l'estat de salut dels boscos de Catalunya. Llavors, es diu 8x8 de la xarxa perquè cada 8 quilòmetres tenim un punt de control, una parcel·la de control. I això el que ens permet aquesta xarxa és fer-nos una idea general a nivell de salut de boscos, com cap on van els boscos. Si tenen algun tipus d'afectació, per exemple, aquest any ho hem vist molt clar en molts llocs degut a la sequera. Hem anat veient com ha anat empitjorant degut a la sequera.
L'estudi, que es fa anualment des del 2019, aquest any acabarà al setembre i en aquest temps s'hauran analitzat més de 9.000 arbres.
Doncs hem arribat pràcticament a 3:15. Nosaltres ho deixem aquí, però la informació continua a Mediodia Cope. Fins després, que vagi bé. Bona tarda.